minut per sobre de 11:45 del matí. Encarem el final de la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts amb Estels, una secció amb col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Avui ens visita la sotspresidenta primera d'aquesta entitat, la Carme Mas. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Un Estels, el d'avui, que girarà al voltant de la teoria de l'heliocentrisme, el motiu d'una important discussió, Carme.
Sí, de fet, estem a les portes del Renaixement, l'astronomia. Hauríem de parlar de Nicolau Copèrnic, de Tycho Brahe, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kepler, però ens centrarem sobretot en la teoria geocèntrica i el model heliocèntric, que és el més important, i després un altre dia parlarem. I més que res, em sap greu perquè el Jordi és el que fa la història.
El Jordi Serrano, sí, soci de
l'entitat. Sí, i llavors m'estimo més jo parlar tangencialment d'altres temes.
Així no ens trepitgem. Comencem, doncs, per la teoria geocèntrica, Carme.
A veure, hi ha dos models, que és la geocèntrica i el model heliocèntric. Primer que tot, parlar una miqueta, dos minuts, o un minut, de la teoria geocèntrica, que és el que col·loca el planeta Terra immòbil en el centre de l'univers, i la resta dels planetes, el Sol i les estrelles, giren al seu voltant. Aquesta creença fou habitual en la Grècia antiga, però a partir de finals del segle XVI es va imposar gradualment el model heliocèntric, i avui en dia la cosmologia geocèntrica sobreviu com un element literari dins la ciència-ficció. I què passa? Passa que el model heliocèntric o heliocentrisme, que ve de Helios, que és el déu grec del sol, i Kentros, que és centre, és el model cosmològic segons el qual el sol és el centre de l'univers i tots els planetes orbiten al seu voltant. Aquesta teoria va ser proposada per primera vegada a l'antiga Grècia, per Aristarc de Samos, em sembla que ho vaig dir l'altre programa, com una resposta al model geocèntric. I va ser Nicolau Copèrnic, en el segle XVI, un astrònom polonès, el que va defensar aquest model heliocèntric, i va ser motiu d'una forta i important discussió, però finalment es va imposar l'heliocentrisme, és a dir, el Sol, centre de l'univers. Què passa? Passa que gran part dels problemes d'acceptació del model heliocèntric venien per motius religiosos. El rebuig. Per què? Perquè si la Bíblia diu que l'ésser humà és el centre de la creació, perquè està fet a imatge i semblança de Déu, no podia ser que la Terra, on l'ésser humà hi habitava, no fos el centre de l'univers. Això va implicar una discussió importantíssima, que seria maco parlar-ne perquè hi va haver molts màrtirs, pobres.
Per tant, finalment, Carme, acabem parlant del model heliocèntric.
Sí, sí, sí.
I què hi ha dins del Sol? Si es pot preguntar i té resposta.
Dins del Sol, més que tot, potser primer parlar una miqueta...
Del model?
De l'estructura del Sol.
Som-hi.
Té un nucli solar, la zona radiant, la zona convectiva, la fotosfera, cromosfera, corona solar i el vent solar. De fet, hem de saber que és l'estrella que ens manté vius. I quan es va formar? Formada pel gran col·lapse gravitacional, quan la polsa de l'espai i gas d'una nebulosa van xocar, i el Sol sembla ser que té un 70% d'hidrogen, un més menys 28% d'heli, a part d'altres gasos, i la superfície és una capa de plasma d'una temperatura elevadíssima que es mou sense parar. Llavors, en el nucli del Sol, el nucli del Sol és on es produeix la llum, per anar molt ràpid, La zona radiant és una capa que permet passar l'energia del nucli cap a les altres externes i la transferència es fa d'àtom a àtom. La zona connectiva és plasma, una capa de plasma, que es mou constantment. És una capa molt calenta. La fotosfera és la zona des del, de la que s'emet pràcticament tota la llum visible del Sol i es considera la superfície del Sol. I pel que fa a la cromosfera, és la regió de l'atmosfera solar, perquè de fet nosaltres vivim dins de l'atmosfera del Sol. El nom de cromosfera ve de cromos, que significa color, perquè la cromosfera és visible com un flash de color al principi i al final dels eclipsis de Sol. I per acabar, la corona solar, bueno, ens faltarà el vent, la corona solar és la part més exterior de l'atmosfera solar i pot observar-se durant els eclipsis de Sol. I per últim, el vent solar, que és motiu d'una forta investigació i contradiccions a la vegada, el vent solar és un flux de partícules carregades, és a dir, plasma, que sorgeixen de la part superior de l'atmosfera solar i s'estenen per tot el sistema solar. Està format sobretot per àtoms, protons, electrons i de molt alta energia. Això seria una miqueta un resum molt resumit de l'estructura del Sol.
De l'estructura. I per què genera, Carme, aquestes contradiccions al vent solar?
S'està investigant molt el vent solar, s'està investigant ara la cromosfera, s'estan fent moltes investigacions perquè, per exemple, una erupció solar, una protuberància solar, hi cabrien quantitat de terres només amb una erupció. Llavors, quan tu veus una imatge d'aquesta protuberància i al costat la Terra és un cigró al costat d'aquesta gran erupció solar. Superpetita.
El Sol, Carme, de quina manera afecta el camp magnètic de la Terra?
Pel que he llegit, les emissions del camp magnètic i del plasma del Sol afecten directament a la Terra i a la resta del sistema solar. Pensem, doncs, en els neutrins solars, neutrins terrestres, etc. És important saber que la magnetosfera, per exemple, que ve del vent solar, protegeix la Terra. A la vegada, una altra qüestió són les taques solars, tan famoses, no? Són zones molt fredes. Apareixen com a punts foscos en la fotosfera, que és el cap visible a la superfície del Sol. Si hi ha molta acumulació de calor al voltant d'una taca solar, pot alliberar-se com una erupció o ejecció de massa coronal, que tot i ser un fenomen diferent, moltes vegades va acompanyat de grans erupcions.
Per tant, això seria perjudicial, Carme?
A veure, perdó, ens hauríem de preguntar també què és una erupció solar, si pot perjudicar o no. També pel que he llegit, perquè l'important per un amateur, per un aficionat, és llegir molt i formar-te, no? Una erupció solar és una explosió de dimensions descomunals, amb milions de graus de temperatura. I què fa? Doncs allibera molta energia en l'atmosfera solar, principalment en la cromosfera, que és la regió de l'atmosfera del Sol, i en la corona. Accelera els electrons, protons, alguns fins i tot a una velocitat propera a la de la llum, i expulsa material cap a l'espai. Aquestes erupcions, sí, que són perilloses, potencialment, només per això, pels satèl·lits que tenim en òrbita, perquè generen camps electromagnètics i també pels tripulants de naus espaials i per les xarxes de reg de d'electricitat de la Terra.
Per
ara
tant,
pels humans...
Aquí és on sí que hi entra el perill, com diem, Carme, eh?
Sí.
Per satèl·lits i les naus amb tripulants.
Sí.
Resumim la secció, Carme, o vaja, hem fet un resum ja, pas per pas, crec que m'he resumit, potser no ho podem fer. Mirem l'agenda de l'associació pel que fa als propers dies i trobem que hi ha una sortida a Àger els dies 13 i 14, que això coincideix en dissabte i diumenge. Si pot apuntar tothom en què consistirà aquesta sortida. La setmana passada comentàvem amb el Jesús la sortida conjunta amb els astroamics a Rasos de Peguera.
Algun
dia haurem d'anar també des del programa, escoltant les recomanacions de la Carme. En aquest cas, Àger, aquest cap de setmana.
Sí, A veure, el dia 13, que és el dissabte, al matí a les 11, i és una visita privada a l'Observatori Astronòmic del Montsec, pel grup que anem nosaltres de l'associació, socis o no socis, és igual, no? El dissabte a la tarda a les 5 fem una visita cultural guiada pel grup al monestir de les Avellanes, i després a la nit, a partir de les 22 fins allà a les 12:01 de la matinada, estarem al PAM, és a dir, en el Parc Astronòmic del Montsec, i ens faran una sessió de planetari, que hem triat estrelles, i tot seguit farem una observació d'una durada d'una hora o una hora i mitja. Esperem que hi haguin bons cels. Àger, segons Joan Oró, era el forat negre de Catalunya, és a dir, que ja hi he estat moltes vegades a Àger, i allà veus passar tota l'eclíptica. És un cel espectacular. I després, el dia 14, al matí, anem a fer una visita guiada al poble de l'Os de Balaguer, amb històries, vivències, etc. Seguim a peu cap al castell d'Os de Balaguer per acabar en el museu, de les campanes, que ens explicaran de quina manera, abans que hi hagués internet i tota la tecnologia, com es comunicaven la gent a través dels sons, de diferents sons de les campanes. Per exemple, d'una masia a l'altra, hi havia dues maneres de comunicar-se. O traien un mocador per les finestres i assenyalar a la propera masia que hi havia un problema, o tocar campana amb sons diferents. I això és el que ens ensenyaran.
Doncs, sens dubte, un cap de setmana complet a Àger per qui decideixin apuntar-se a aquesta sortida. Carme, que vagi molt bé la sortida. No sé si també hi participes tu, o
sí,
si ja hi has anat prou a Àger.
No, home, és que ho he estat organitzant, sí que hi he d'anar, perquè a més tenim l'allotjament en el monestir de les Avellanes, que és un hotel molt maco, té unes habitacions dobles, amb bany complet, wifi, calefacció, etc. Molt bé.
Doncs gaudir d'aquest cap de setmana, Carme, i ens tornem a trobar aquí la setmana vinent, el dimarts, com sempre, a l'hora d'estels.
El dimarts vindrà el Jesús.
Vindrà el Jesús,
sí, perquè estaré fora.
Carme, moltes gràcies.
A tu.
Bon dia.
Bon dia.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.